Sol Maltès, el programa negre i musical de Jordi Valero.
Benvingudes i benvinguts al fascicle número 26 del Mussol Maltès, en el que us parlaré de la presència del tatuatge en el gènere criminal. Tatuar-se és, per segons qui, fer servir la pell com una superfície viva on desenvolupar creativitat artística. Per altres, en canvi, és profanar el cos humà. El tatuatge, doncs, té opinions a favor i en contra, tot i que en l'època actual està tan present en el nostre dia a dia, gràcies a cantants i esportistes mediàtics, que, si més no, ja no provoca el rebuig que despertava anys enrere. I és que anys enrere, a Occident, els tatuatges servien per assenyalar qui havia estat empresonat. Era una pràctica comú a l'antiga Grècia i a l'Imperi Romà. I recordareu com Milady de Winter està marcada amb una flor de lis a l'espatlla esquerra a la novel·la Els Tres Mosqueters. El tatuatge s'ha associat amb mariners, moteros, inconformistes, gent que, per la societat convencional, representa la mala vida i la seva visió desperta recel i rebuig a parts iguals. I certament, només cal tenir present a la Yakuza japonesa, un entramat d'organitzacions criminals, quins membres se'ls identificava per dur pràcticament tot el cos tatuat amb sofisticades il·lustracions a tot color, amb predomini de motius vegetals i florals, amb aus i dracs mitològics. Tal és l'associació entre tatuatge i Yakuza, que avui encara hi ha llocs públics a Japó, com piscines, centres d'espa o saunes, i fins i tot restaurants, que no deixen entrar a persones tatuades.
ことも名のね夢を追って傷ついて嘘が下手なくせに笑えない笑顔を見せた I love you もろくに言わない ほんまに不器用なのになのにどうしてさよならは言えたのダメだねダメよダメなのよあんたが好きで好きすぎて
El nom tatuatge prové del mot polinesi tatau i va arribar a Occident, el nom, la pràctica i la tècnica, per la tripulació del capità James Cook. Nascut a Anglaterra el 27 d'octubre de 1728, de signe escorpí, explorador i cartògraf conegut per les seves notables aportacions geogràfiques i botàniques a partir dels seus famosos tres grans viatges travessant oceans i mars. En aquell moment, el tatuatge està considerat un element ritual identificador d'una ètnia o d'una condició jeràrquica dins la tribu i també com a element decoratiu. I quan arriba a Occident, manté el mateix significat, la part ritual de formar part d'una banda delictiva o d'un clan carcerari i, per tant, símbol de la marginalitat. I tot que encara s'utilitza per això, ha evolucionat en paral·lel per considerar-se una expressió artística i avui una persona amb molts tatuatges de qualitat vol dir que s'ha gastat força diners i que és una obra d'art ambulant. Hi ha qui pensa que quan el 2011 va sortir al mercat la Barbie Tattoo, va ser el moment en què el tatuatge va deixar de ser vist com un element antisocial i va ser integrat pel sistema que hi va veure possibilitats de negoci. Tant és així que les i els millors tatuadors de tot el món, els que tracten amb estrelles del món escènic i de l'esport, tenen una llarga llista d'espera que en alguns casos arriba a ser d'anys. Si us animeu a fer-vos en un, Penseu que, a més dels habituals, a una tinta o de diversos colors, ara també hi ha d'invisibles, fets amb tinta ultraviolada que no es veuen a simple vista i cal una llum especial per evidenciar-los. I també n'hi ha d'altres que són codis QR, que porten a una pàgina web. I ara, fins i tot, es pot anar canviant el contingut del destí. I podeu fer que soni, per exemple, la cançó Tattoo, en aquesta versió de Haley Reinhardt. I poseu atenció en el piano, doncs qui toca és Jeff Goldblum, l'actor que ens va fer passar por a la mosca i ens va explicar la teoria de l'atzar a Jurassic Park. El 1991, dos alpinistes alemanys descobreixen un cos momificat d'un home que va morir cap al 3.255 abans de Crist, o sigui, fa quasi 5.300 anys. L'han batejat com a Ötzi, per haver estat trobat a Ötztal, als Alps italians, tot i que es coneix col·loquialment com l'home de gel. I a banda de que ha facilitat moltíssima informació sobre aspectes quotidians de la seva vida, us en parlo per dues característiques que encaixen perfectament en el fascicle d'avui. Per una banda, que el cos, que ha conservat la pell, presenta 68 tatuatges, bàsicament grups de ratlles paral·leles, i per altra, que du una punta de fletxa clavada en el pulmó esquerre, el que li va suposar la mort per asfíxia provocada per hemorràgia interna. Està clar que Ötzi va ser assassinat i, per tant, té tot el dret a inaugurar aquest fascicle que va de tatuatges i crims, com la banda sonora de la pel·lícula que recrea la seva vida. I'm the Iceman, baby. Been dead 5,000 years. I got my eyes big, honey. Brush away your modern day tears. Out of this place, nothing more for me. Up to the mountains towards Italy. One day I'll be back, don't wait up for me. I'm the Iceman, baby. Don't deny my name. I'm heading out of here in a cloud of shame. Like an outcast out in the drifting snow. Nothing to gain and nothing to show. If I come back, the whole world will know. I la primera obra a tractar no pot ser una altra que la novel·la Tatuaje, de Manuel Vázquez Montalbán. Manuel Vázquez Montalbán escriptor polifacètic i militant cultural, neix a Barcelona el 14 de juny de 1939 de signe Géminis i amb Tatuaje arrenca la sèrie de novel·les protagonitzades per Pepe Carvalho. L'icònic investigador privat de passat enigmàtic, cínic i hedonista, que ha estat pal de paller en l'evolució de la novel·la criminal al nostre país. Aquí se'ns presenta amb 30 i tants anys, és alt i morè, i el caracteritzarà, per una banda, el seu perpetu escepticisme i, per l'altra, el seu axioma que diu «El sexe i la gastronomia són les coses més serioses que hi ha». El tatuatge al que fa referència el títol de la novel·la no és un dibuix, sinó un text tatuat a l'espatlla. «He nacido para revolucionar el infierno». Tot un enigma que desperta força curiositat. Doncs el cos que el mostra és d'un home jove i ros i sense ulls ni galtes per la voracitat dels peixos, que s'ha trobat mort surant a la platja de Vilassar de Mar. La investigació ens porta a viatjar del Maresme fins als Països Baixos, quan encara li dèiem Holanda, i deambular per una Barcelona fosca per les baixes passions que marquen el ritme d'una ciutat que badega de forma sincopada. La trama està molt ben estructurada i el cas criminal s'ajusta amb precisió enmig del retrat social d'una societat convulsa, on una gran part de la ciutadania se'n va a dormir cada dia amb la il·lusió d'un canvi de règim. Recordem que la novel·la es publica el 1974, quan Franco entra en una crisi de salut de tal gravetat que fins i tot arriba a rebre l'extremunció, per si a cas. La recuperació ja no serà completa i la seva salut queda tan ressentida com perquè un any després, el 20 de novembre de 1975, acabi morint. Manuel Vázquez Montalbán encarrega la investigació del jove tatuat a Pepe Carvalho, un investigador privat d'origen gallec instal·lat a Barcelona, i evita la implicació de la policia franquista, més interessada en perseguir cèl·lules d'intel·lectuals dissidents que no pas a resoldre un crim que, ben segur, encolomarien algú dels sospitosos habituals. Per aquesta valentia en fer que la novel·la negra sigui crítica amb la societat de l'època i per fer-la entrar per la porta gran de la literatura, hi ha força gent que la té com la millor novel·la de les protagonitzades per Pepe Carvalho. La novel·la ha estat adaptada al cinema per Bigas Luna, en el que va ser el seu debut com a director amb el mateix títol, Tatuaje. I el paper de Carvalho corre a càrrec de Carlos Ballesteros i Pilar Vázquez fa de Charo. I la música que cal escoltar ara és precisament la cançó Tatuaje, una copla composada el 1941 per Manuel Quiroga i lletra de Rafael de León i Chandro Valerio, que va popularitzar Concha Piquer i de la que en el prefaci de la novel·la es recullen aquestes estrofes. Era hermoso y rubio como la cerveza, el pecho tatuado con un corazón. En su voz amarga había la tristeza, doliente y cansada del acordeón.
Él vino en un barco de nombre extranjero, lo encontré en el puerto un anochecer, cuando el blanco faro sobre los veleros su beso de plata dejaba caer. Era hermoso y rubio como la cerveza, el pecho tatuado con un corazón, y en su voz amarga había la tristeza doliente y cansada del acordeón. Y ante dos copas de aguardiente sobre el manchado mostrador, él fue contándome entre dientes la vieja historia de su amor. Mira mi brazo tatuado con este nombre de mujer, es el recuerdo de un pasado que nunca más ha de volver. Ella me quiso y me ha olvidado, en cambio yo no la olvidé. y para siempre voy marcado con este nombre de mujer. Él se fue una tarde con rumbo ignorado en el mismo barco que lo trajo a mí, pero entre mis labios se dejó olvidado un beso de amante que yo le pedí. Errante lo busco por todos los puertos, a los marineros pregunto por él, y nadie me dice si está vivo o muerto, y sigo en mi duda buscándolo fiel. Y voy sangrando lentamente de mostrador en mostrador ante una copa de aguardiente donde se ahoga mi dolor. Escúchame, marinero, y dime qué sabes de él. Era gallardo y altanero, y era más rubio que la miel. Su nombre de extranjero escrito aquí sobre mi piel. Si te lo encuentras, marinero, dile que yo muero por él.
I segueixo parlant d'un text tatuat. Ara, per recordar una altra notable novel·la, un thriller carregat de tensió, que és En el tiempo de los emperadores extraños, de l'any 2006, i escrita per Ignacio del Valle. L'argument es centra en la investigació que du a terme el capità Arturo Andrade en el front bèl·lic de Leningrad l'any 1943, on un soldat de la divisió azul és trobat mort amb una frase gravada al pit que diu «Mira que te mira Dios». El text és un vers que composa una mena de lletania amenaçant, que en la seva totalitat diu així: «Mira que te mira Dios, mira que te está mirando, mira que te has de morir, mira que no sabes cuándo». Aquests versos es poden llegir en el quadre El árbol de la vida, pintat per Ignacio de Ries el 1653 i que es pot admirar, doncs és una verdadera obra d'art, a la capella de la Immaculada Concepción a la catedral de Segòvia. La víctima no sembla un caigut en la batalla, sinó més aviat una víctima d'assassinat i comès per algú de la pròpia divisió azul, i no pas per l'enemic. Serà el primer d'altres morts, i la investigació serà feixuga, doncs els comandaments amaguen més del que diuen i no faciliten ni els interrogatoris ni els desplaçaments per la zona, i tot plegat enmig d'una situació de guerra i en un paisatge desolat on la temperatura es manté impassible a 40 graus sota zero. La novel·la s'emmarca en un fet històric real, la participació durant la Segona Guerra Mundial d'espanyols voluntaris lluitant amb els alemanys contra Rússia, a qui consideraven culpable de la Guerra Civil Espanyola. Com que la camisa blava de la Falange formava part de l'uniforme, van agafar el sobrenom de la Divisió Azul. Franco, que havia declarat Espanya com aliada dels nazis, però no beligerant, o sigui, sense implicació directa en la guerra, a l'enviar aquests 45.000 voluntaris pagava així el deute per la participació de la Legió Còndor de l'aviació alemanya, que li va permetre que el seu cop d'estat triomfés derrocant la república. És una novel·la molt colpidora, de les que mostra que a vegades els morts no sempre són les víctimes. La novel·la també ha tingut adaptació cinematogràfica. El títol és Silencio en la nieve. Està dirigida per Gerardo Herrero el 2011 i interpretada per Juan Diego Botto i Carmelo Gómez. Sense cap mena de dubte, la frase més recurrent per la humanitat que evidencia quan efímera és la vida és «Memento mori», recorda que has de morir. I amb clau de jazz sona així. I ara us parlo d'una antologia titulada Cuentos de tatuajes, publicada el 2012 a càrrec de John Miller, i són 15 relats de diferent autoria on el tatuatge s'associa a crims i aventures i a nostàlgies, segons el que inspira a cadascuna de les firmes que signen cada conte. I parlant de contes, tot i que no hi ha relats criminals, no puc deixar de recomanar-vos la lectura de El hombre ilustrado, de Ray Bradbury, on un rodamón porta el cos ple de tatuatges que, quan s'animen, cadascú explica una història. La temàtica, com la resta de les obres de l'escriptor americà, va d'existencialisme i de solitud, i de com l'empatia pot salvar el món de la seva autodestrucció. Els tatuatges representen els 15 relats que composen l'obra, i un d'ells, titulat L'home del coet, explica la trista història d'un astronauta que, fent el darrer viatge a l'espai, doncs ha decidit deixar-ho per passar més temps amb la seva dona i el seu fill, mor a l'estrellar-se la seva nau contra el sol. Quan la família en té notícia, decideix no sortir mai més de casa de dia, per tal de mantenir el seu esperit viu. El relat va servir d'inspiració per la coneguda cançó Rocket Man, d'Elton John. I per avui ho deixem aquí. Però, com podeu suposar, hi ha força més presència de tatuatges en l'àmbit criminal, i no només en novel·les, sinó també en pel·lícules i sèries de televisió, que tractaré més endavant en un altre fascicle. Gràcies per seguir-me escoltant i gràcies a Toni González per conduir les vies de so. Soc Jordi Valero i això és El Mussol Maltès.
Recordeu que podeu escoltar tots els fascicles del Mussol Maltès a la web de Ràdio Sabadell 94.6 i també a les principals emissores de podcast. Per qualsevol comentari podeu adreçar-vos a jordivaleros@gmail.com.